Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre, avui divendres, i a més amb la vista posada al cel, perquè se'ns tira sobre pluja, molta pluja. Això diu el Servei Català de Meteorologia, que ja des d'aquesta tarda activa alertes per intensitat de pluja a moltes comarques, i demà dissabte sembla que tindrem un dia ple de pluja pel matí, per la tarda, i bàsicament a tot arreu. De fet, si mirem el mapa de demà dissabte, l'alerta és per tot Catalunya i fins i tot augmenta un grau, és alerta groga, que seria la més baixa de totes les alertes per en totes les comarques, i per les de Barcelona l'alerta puja a taronja, és a dir, s'espera pluja puntualment forta o molt forta. Bé, tret d'això i del que tindrem el cap de setmana, després ja tindrem temps de fer una qüestió més en profunditat. Què tal mengeu vosaltres? Com va el fet de menjar? El menjar saludable. Darrerament hi ha una obsessió importantíssima amb el tema de menjar saludable. I és veritat, hem de menjar saludable. Però és que menjar saludable què és? És que això és el què. Què és menjar saludable? És a dir, si jo me'n vaig a una empresa, un restaurant de menjar ràpid, no sé, un Viena per menjar un entrepà, o un Burger King, o un McDonald's, un que estava precisament el candidat al Trump allà servint. Home, jo vaig al McDonald's i em trobo allà al Trump posant-me una hamburguesa i jo no sé què faria, no sé, és com, t'imagines a l'Illa o el Pedro Sánchez o el Feijó allà posant-te una hamburguesa? Bé, que me'n vaig al tema. Això és menjar saludable o no? Teòricament, si posem la foto de restaurant de menjar ràpid, automàticament la premsa ens diu que no és menjar saludable. Però realment és així? Què és menjar saludable? Una altra qüestió. Per exemple, si una cosa que ens passa segurament a molts, no? Que arribem amb aquestes presses del dia a dia, arribes a casa i agafes el primer que hi ha i t'ho menges. Això podria ser menjar saludable? I a la pregunta que vaig, els que volen fer una cosa molt, una mica més amb cara i ulls, arribes a casa i dius, és que no tinc ganes de preparar-me una amanida amb un bistec a la planxa, que això seria super saludable, en principi, no? O unes llenties. No tinc ganes. Vull menjar-me un entrepà. Un entrepà pot substituir de manera saludable a un àpat, a un menjar de migdia, sí o no? Com va el tema del menjar saludable? Perquè ens estem tornant bojos amb el tema saludable. Ens estem tornant bojos fins a tenir un punt d'obsessió, i d'això possiblement se n'aprofiten marques de menjar que ens col·loquen coses que no sé fins a quin punt són o no són necessàries. A part de que si ja parlem de l'estricte menjar i dieta mediterrània, la dieta mediterrània és cara. Poden dir el que vulguem. És cara. És així. La dieta mediterrània surt més cara. Si tu vols menjar dieta mediterrània, molt aconsellable, et surt per un pico. És veritat, eh? Però, tornant a l'entrepà, fins a quin punt un entrepà, quan vas amb pressa, pot substituir a un menjar? Fins a quin punt és saludable o no? Doncs anem a parlar d'això, per començar avui divendres. Anem a parlar d'això perquè portem una setmana menjant d'entrepans. Tenim al telèfon a la Violeida Sánchez, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i professora dels Estudis de Fisioteràpia de la Universitat de Manresa, per parlar d'això. Violeida, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, la pregunta és aquesta. Realment un entrepà pot substituir de forma saludable, s'entén, eh? De forma saludable a un àpat?
Sí, de fet, qualsevol àpat podria ser substituït per un entrepà, però amb això que dius, per exemple, hi ha dos problemes dels més habituals a l'hora de menjar-se un entrepà, i és arribem a casa ràpid i amb gana, és a dir. Que agafarem el primer que trobem.
Correcte.
Per fer l'entrepà, i no tinc gaire temps, per tant farem l'entrepà que fem cada dia. I un dels problemes a l'hora de fer els entrepans és que habitualment no variem prou el contingut de l'entrepà i fem sempre el mateix. Habitualment agafem aquells productes que són més fàcils de ficar, com és, jo que sé, el pernil, els embotits cuits o...
Sí.
I aquí està el problema. Això fa que l'entrepà deixi de ser saludable.
Llavors, perquè sigui saludable, què queda a portar entre llesca i llesca?
Aviam, hem de tenir en compte que l'entrepà, evidentment, i això és una obvietat, hi ha el pa per mig, per tant, hi ha una quantitat ja de farina, de carbohidrats que conté, com àpat, i per tant, que no es pot aportar la quantitat de carbohidrats que necessitem. Llavors, a dintre, depenent de l'àpat que volem substituir, l'entrepà hauria de portar una cosa o altra. Per exemple, si com a part de la dieta mediterrània pensem que un esmorzar ha d'incloure cereals, làctics i fruita, per exemple, un entrepà només amb pa amb tomàquet i jo que sé, fuet, no ens compliria aquests requeriments, sinó que haurien d'incloure, per exemple, jo que sé, formatge o formatge d'untar o algun formatge fresc i alguna fruita, com jo que sé, les rodanxes de figues o alguna confitura de fruita. Entenc, i això seria un esmorzar saludable.
Clar, llavors entenc que seria la combinació dels carbohidrats amb proteïna o vegetals, en aquest cas, no? Entenc això.
Clar. Això, per exemple, si l'àpat que vols substituir és un dinar o un sopar, a més hauríem d'incloure algun tipus de vegetals o d'hortalisses o això. Si poses enciam o si poses ceba, si poses oli d'oliva o poses, per exemple, pebrot escalivat o coses així, ja estàs posant un tipus d'aliment que et permeten afegir als carbohidrats i a les proteïnes, afegir-li les vitamines i els oligoelements que necessitem.
Mira, Violeida, m'has tocat una mica la moral amb el tema de treure el fuet i el pernil, que és un entrepà d'aquests que, ostres, que entra pels ulls, no? Llavors, això, fins a quin punt menjar entrepà ser saludable? Perquè, clar, si amb la gusto que et menges un entrepà de fuet bo, d'aquest de vi, ostres, això és saludable o no?
Sí, però depèn de quants entrepans tu vols menjar al dia.
Ah, vale.
O pots menjar al dia, o en quina freqüència t'ho has de menjar. Pensa, per exemple, imagina't, no sé, per tu, digue'm un aliment que és d'aquells que dius és un aliment amb bona premsa i que és molt saludable.
Pernil.
Un qualsevol.
El pernil. El pernil té bona premsa, no? No comprenc ja, que em dius.
Però, per exemple, quan pensem en aliments que són bons, entre cometes, no?
Sí.
A mi no m'agrada demonitzar cap aliment, però
vale.
Quan parlem d'aliments bons per la salut, sempre la gent li ve al cap, per exemple, les llenties.
Va, llenties, el tomàquet, cigrons...
Coses d'aquest cigron.
Arròs.
Doncs menjar llenties o cigrons cada dia tampoc és saludable.
D'acord.
M'entens? I amb l'entrepà passa exactament el mateix. Un entrepà és un entrepà, podria ser un entrepà saludable? Sí. També depèn de què faràs després de menjar-te l'entrepà o què has fet abans, ¿vale? Aquest senyor que tu has despertat, si se passarà el matí a casa renegant perquè ho han despertat d'hora abans... ha de menjar-se un entrepà que no sigui gaire condimentat. Per tant, un pernil o un fuet no seria el més ideal.
Ja, seria una cosa més lleugera, vale. En aquest cas. Entenc que...
Més lleugera. Jo que sé, pernil cuit, pollastre al forn, gall d'indi, coses així.
Entenc llavors que el problema està en atiborrar-se d'una mateixa cosa. És a dir, si mengem, sopem i esmorzem un entrepà de fuet, és aquí on està el problema.
Sí, sí, sí.
Abusem d'aquestes coses.
No només, el problema no només està en el que posem i abusem, sinó en el que habitualment no fiquem a l'entrepà.
D'acord.
¿Vale? L'entrepà és menys saludable quan nosaltres no som capaços d'afegir tot el que l'entrepà ens demana. I a vegades pensem, i això hi ha una cosa que és, que és part de la creença popular, pensem que mentre més coses fiquem a un entrepà, pitjor és. I no és veritat, eh? No és veritat. Perquè si tu, per exemple, li poses una mica, jo què sé, de formatge, o li poses fulles d'enciam, o li poses ceba, llavors estàs ficant coses que el cos requereix. I, per tant, ho estàs fent més saludable.
Vale, faré una pregunta d'aquelles que o quemen o no, però no sé si tenen resposta fàcil. A vegades sí, en funció de com, eh? Quan encara tenim més pressa i anem a un restaurant d'aquests de menjar ràpid, que tots són entrepans d'hamburgueses, que tenen enciam, tenen formatge, tenen la carn, tenen el pa... Això és saludable?
Depèn. Depèn, hi ha coses que sí i hi ha coses que no. Clar, el concepte saludable va més enllà de què t'estàs menjant en el moment. ¿Vale?
D'acord.
Llavors, a l'hora de parlar de si el fast food, per exemple, sigui McDonald's o sigui, jo què sé...
El Burger King.
El Burger King o el que sigui, és saludable, o una pizza, perquè a vegades deixen les pizzas fora, sí, perquè ens agrada molt, però també són aliments que són que tenen un alt contingut de calories. Mm. El fet de saludable no és només el que t'estàs menjant en el moment, sinó amb quina regularitat tu menges,
vale,
quina activitat fas, quin estat de salut tens, quin estat d'activitat tens habitualment. M'entens? Una persona, per exemple, un hipertenso que té una hipertensió descompensada, no hauria de menjar segons quins aliments, no només per el contingut de greix, sinó, per exemple, per el contingut de sal d'aquests aliments.
D'acord.
Llavors, això ja deixaria de ser saludable, però
és a dir, equilibri, com tota la vida. Intentar tenir-ho tot el més equilibrat possible. Seria aquesta la conclusió bàsica de tot això.
Correcte.
Doncs, Violaida Sánchez, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i professora dels Estudis de Fisioteràpia de la Universitat de Manresa. Escolta'm, gràcies per parlar aquí amb nosaltres d'Entrepans, que sempre és aquell gran desconegut i a vegades demonitzat a vegades.
Sí. Jo crec que no s'han de demonitzar els aliments, perquè tots els aliments són bons. El pa forma part de la nostra cultura i de tota la cultura mediterrània, i és un aliment que és molt bo, molt saludable i aporta moltes calories. El que fiquem a dintre, doncs ho hem de pensar una miqueta i variar una miqueta.
Doncs, Violaida, escolta, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Doncs bé, és una qüestió del que posem entre llesc i llesca, bàsicament. Una qüestió molt de sentit comú, però a vegades no hi pensem tampoc. No deixarem el camí dels aliments. Avui tenim un començament darrere Cope Catalunya i Andorra molt, molt gastronòmic, molt dels aliments. I en aquest cas posarem el focus a los juegos del huevo. Què són los juegos del huevo, els jocs dels ou, de l'ou, jocs de l'ou? Bé, és una campanya. És una campanya que ha fet i que ha posat en marxa l'Organització Interprofessional de l'Ou i els seus productes, Improvo. Igual és la primera vegada que sentiu que existeix Improvo. Però bé, fa temps que està i fa temps que vella per aquests tipus de productes, sobretot per l'ou, no? Per la seva premsa de l'ou, de com fer i donar coneixement de com utilitzar l'ou. Bé, los juegos del huevo són una sèrie de preguntes que s'han fet a Espanya, França i Hongria sobre el codi, entre altres preguntes, sobre el codi que hi ha als ous. Vosaltres sabríeu diferenciar pel codi que està imprès als ous, si són de gallines campestres, si són en llibertat, si són en semillibertat, si són ecològiques, ho sabríeu diferenciar? De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Flexicar, hay muchos cars, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Cope Cataluña y Andorra.
Levantaremos al sol.
És important saber l'origen dels aliments, que cada cop hi és, hi ha una certa sensibilitat per saber d'on venen aquests aliments, com estan produïts, com s'han fabricat. En qüestió, i sobretot pel benestar animal. En qüestió dels ous, hi ha un codi que està imprès en cada ou. Sabríeu diferenciar-ho? Sabríeu saber en funció del codi que hi ha d'on venen, quina és la procedència d'aquests ous? Mireu, jo sabia més o menys, perquè hem fet xerrades sobre això, sobre aquest codi i el que significa. El que passa és que així de memòria no sabria dir-te ara mateix, si em posen davant d'un ou, no sabria dir-te exactament d'on ve. El que passa és que jo ara mateix tinc la informació aquí davant i ho puc dir, però si ahir m'agafa això davant d'un súper, tinc un problema. Tinc un problema perquè no sabria identificar. Mireu, trobareu un codi als ous, això pels que estan com jo, que sí, sabia algo, però ara mateix no sabria dir. Mireu un codi als ous que van del 0 al 3. És un 0, un 1, un 2 i un 3. El 0 indica que la producció de l'ou és ecològica, totalment ecològica. L'1, que prové de gallines camperes. El 2 és que s'ha criat en llibertat les gallines, i el 3, que les gallines estan en gàbies. Serien els tres codis que hi ha. De fet, Improbo ha fet, una empresa Improbo és l'organització interprofessional de l'ou i els seus productes, ha fet una sèrie d'enquestes amb el suport de la Unió Europea per saber si els consumidors coneixen tot això de l'ou, com per exemple si s'han de rentar o no abans de ficar-los a la nevera. Jo això no ho sabia. S'han de rentar o no els ous abans de ficar-los a la nevera? Doncs 7 de cada 10 consumidors espanyols saben com llegir l'etiquetat de l'ou. Jo estaria en els tres que no. Parlem d'això, d'aquests jocs de l'ou, i en parlem amb la Maria del Mar Fernández Poza, que és directora adjunta d'Improbo. Maria del Mar, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias por llamarnos.
Pues te voy a decir una cosa, me sorprende mucho este resultado, que 7 de cada 10 consumidores sepa leer el etiquetado de un huevo. ¿Os ha sorprendido o no? A mí sí.
Bueno, la verdad es que llevamos ya desde... Hace 20 años que se cambió la normativa sobre etiquetado del huevo y es obligatorio el imprimir el código de la granja, hemos hecho ya 3 campañas, con lo cual para nosotros es ya una comunicación que incide y que insiste, sabiendo que al principio el consumidor no tenía demasiada inquietud por saber qué quería decir ese etiquetado, ese marcado que tiene el huevo, pero bueno, ya 20 años después creo que sí, que ya los consumidores se han enterado, se han preocupado, y cuando van al supermercado o cuando van a la tienda a comprar huevos, ya saben lo que quieren y ya lo buscan. O sea que, bueno, sí que es así, y sí que creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que al final, después de tanto tiempo, esta información haya calado.
Bueno, de hecho, en esta campaña los juegos del huevo que habéis hecho queda demostrado, ¿no? Habéis constatado que la gente sabe cuál es el etiquetado. Me llegáis a pillar a mí y tenéis un problema. Porque yo ahora mismo sé más o menos por dónde va, pero ahora mismo no lo recuerdo. O sea, ahora me preguntan y digo, sí, sé que va en función de si las gallinas están en libertad, si están de otra manera, cómo están en las granjas. Sé que va por aquí la cosa, pero ahora mismo si me preguntas me pillarías.
Pues entonces estás entre los 3 de cada 10 a los que hay que recordárselo y tenemos que insistir. Pero es verdad que no solamente queríamos contar eso, sino también a qué se debe el que haya distintas formas de producción, cómo se producen los huevos en la Unión Europea, cuáles son las condiciones que hay en las granjas, tanto de bienestar animal, de cuidado del medio ambiente, de sostenibilidad, de seguridad alimentaria, y para que la gente entienda que detrás de un huevo hay un montón de trabajo, un montón de profesionales y un montón de regulación que afecta para que ese huevo llegue al final a nuestra mesa en las mejores condiciones de calidad, calidad, de seguridad alimentaria y de bienestar de las gallinas. Y es verdad que en esta parte es en la que el consumidor está un poquito más cojo.
Bueno, de hecho, María del Mar, nos quedamos un poco en la superficie, ¿no? Porque a veces la exigencia de si tenemos que conocer absolutamente todo, o sea, hay un volumen de información ahí que para un usuario que está a su día a día es difícil de manejar toda esa información, ¿no?
Es muy cierto, y es cierto también que por eso entendemos que siempre tenemos que estar comunicando, porque la mayoría de las noticias que tienen que ver con alimentación a veces nos asustan, ¿no? Es que esto es malo, es que aquí los animales lo están pasando mal, y al final nos quedamos con una serie de mensajes muy negativos que no se corresponden en nada con la realidad de un sector productor, el de huevos y el de muchos otros alimentos en la Unión Europea, que tiene ya muchos años de recorrido.
Hay preguntas que han surgido aquí que me igual que te decía antes que en ese momento si me pillas en frío no sabría distinguir los códigos que están impresos, sé por dónde van, pero no sabría cuál corresponde a cuál. Igual que te digo eso, te digo que me ha sorprendido la pregunta de que hay gente que no sabe que no hay que lavar los huevos antes de guardarlos en la nevera. O sea, hay gente que los lava antes de meterlos en la nevera y no sería necesario.
Sí, da la sensación de que sí, y no es que no sea necesario, es que no es correcto, porque el huevo lleva una protección natural en la superficie de la cáscara, la cutícula, que tapa los poros e impide que entre contaminación del exterior. En seco, digamos, no entraría ninguna contaminación del exterior. Las bacterias necesitan un medio acuoso, estar disueltas, digamos, en agua para poder penetrar. ¿Qué hacemos al lavar los huevos? Quitamos esa película protectora, abrimos los poros del huevo y le damos a las bacterias el vehículo a través del agua para que entren en el interior. Por eso decimos, no laves el huevo para guardarlo, porque si has facilitado la entrada de bacterias, esas bacterias se pueden reproducir mientras está conservado, pero si lo vas a usar en el momento, pues sí, lo puedes lavar y luego lo cascas y lo utilizas.
De acuerdo.
Entonces, esa es la diferencia, no lavarlo para guardarlo, pero sí poder lavarlo para utilizarlo de forma inmediata.
¿Cuál es el nivel de consumo de huevos en España? Estamos hablando de unos de esos alimentos en los cuales, no se entiende la gastronomía española.
Pues estamos en un poquito más de 8 kilos al año por persona, unos 3 a la semana de media. El caso es que hay gente que dice, uy, esos son muy pocos, o gente que dice, uy, esos son muchos. Y ahí hay mucho desconocimiento en cuanto a cuántos huevos es recomendable consumir, porque muchas veces lo que queremos son palabras y de recomendaciones cerradas, ¿no? Tienes que consumir 3, 5, 8. No es que tengamos que consumir un número de huevos concreto a la semana, sino que tenemos que pensar en el conjunto de nuestra dieta, cuántos alimentos que tienen proteínas consumimos y si necesitamos más o menos, o si nos gusta más a la hora de incorporarlo en la comida, el huevo u otros alimentos. En el caso del huevo, es, digamos, está dentro de los alimentos proteicos, junto con la carne, con el pescado, y normalmente lo que se hace en la dieta mediterránea es alternar el consumo de carne, de pescado y de huevos, y eso es lo que normalmente casi todos hacemos, pero hay a quien no le gusta el pescado y lógicamente puede consumir más huevos, o hay quien directamente tiene una dieta vegetariana y consume, sin embargo, huevos y leche, y en ese caso tendrá que consumir más huevos porque no consume de otros alimentos. Entonces, no hay una regla fija, sino que se trata de tener una dieta equilibrada, responder también a nuestros gustos, pero sobre todo saber que las necesidades, digamos, de raciones de alimentos proteicos al día está entre 2 y 3, y entre esos 2 y 3, pues puede haber eso, carne, pescado, huevos, y los huevos son una de las opciones. Al que más le gusten podrá consumir más, y al que le gusten menos, pues no hay tampoco una regla fija sobre cuántos menos o cuántos más.
Bueno, el caso es que parece ser que somos bastante conscientes del tipo de alimento que es un huevo, sabemos leer, por al menos la mayoría sabe leer la etiqueta del huevo y tienen claro de dónde viene y hacia dónde va toda esta situación. Pues María del Mar Fernández, directora adjunta de Improvo, la organización interprofesional del huevo y sus productos. Oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
Muchas gracias, y al que quiera saber algo más o esté en ese 30% que todavía no sabe bien leer la etiqueta, le recomiendo que se pasen por la página web losjuegosdelhuevo.eu, que da toda esa información y que además lo da con la solvencia de que es una campaña europea y estamos hablando de cosas que conocemos muy bien, porque los profesionales del huevo saben muy bien lo que hacen y lo hacen muy bien.
Pues me quedo con esa web, losjuegosdelhuevo.eu. María del Mar, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente, gràcies. Bé, doncs ja ho sabeu, hi han coses que a mi que se m'escapaven una mica. De fet, el de rentar els ous abans de guardar-los a la nevera, la veritat no m'ho havia plantejat. rentar-los, em refereixo. Jo, tal qual es comprava, anaven cap a la nevera i punto. Ni m'ho ha plantejat. Però bé, és una qüestió curiosa i l'explicació que ens ha donat la Maria del Mar és força interessant. Bé, aparcarem una mica aquesta arrencada divendres gastronòmica per marxar d'aquí res a parlar. Primer, de seguida parlarem amb l'Enriqueta sobre el plan 1, 2, 3, però també parlarem de l'informe del RAC. Ara, Marc Porto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
Tu sabries llegir l'etiqueta dels ous?
Jo no.
Jo no sé si això és exacte, tot això,
eh? Que no sóc massa experta en aquestes coses, eh?
Jo és que, clar, jo quan li he preguntat si m'havia sorprès el fet de l'etiqueta, de llegir, m'ha sorprès que 7 de cada 10 ho saben fer.
Doncs
m'he quedat una mica, dic, ostres, que burro soy, que no ho sé fer.
Anem malament.
Jo ara em sento una mica millor perquè tu també estàs al vaixell.
Sí, mi, ja, ja, no em sento ja tan som sol. El petit percentatge de que no ho sabem.
Mira, avui tenim l'Héctor García, de realització tècnic, i em diu que tampoc. Pues somos los, bueno, de los 10 que hay, aquí estamos los 3 que no sabemos hacerlo. Bueno, jo tenia la... Insisteixo.
Malament, però ara ja, quan anem al súper a comprar, ja ho sabrem.
Però tenies la idea que havia un número, un codi...
Sí, tenies
la idea. Sí, però sabies a quin número corresponia cada cosa?
No, tinc un cosí que és molt maniàtic amb aquestes coses i que sempre diu que el comprava d'un número específic. No sé si era zero o què era.
Els zeros són els ecològics.
Doncs
són els caros. Estos són els caros.
Em sembla que eren aquests. I sempre em deia com aquestes coses. Però realment no tinc ni idea i tampoc m'he fixat ni de quina part de l'ou, de la caixa que els porta, ja està posat així. Que
a més, puteixen les... Perdó. Amb fastidien a les gallines, doncs més baratos són. El 3, que són les que estan les pobres en gàbies allà, són els més baratos com comparació-les al 0. Bé, deixem els ous a part, parlem també d'una cosa semblant, però més metafòrica. Perquè hay que tenerlos. Y grandes. Y potentes. Estudio del RAC, del que parlarem ara amb la Mar Puerto. El 61% dels usuaris de patinet a Barcelona admet saltar-se als semàfors en vermell. Comencem per aquí. El 48% admet circular en contradirecció o per la vorera. Tela. El 83% no té assegurança i el 12% afirma tenir el vehicle trucat. Ara m'enteneu, no?, la metàfora, bàsicament. Ahir, anem cap a casa, tornant de la ràdio, un patinet i una bici pel meu carrer, és a dir, la mostra és mínima, perquè parlem del meu carrer, és la mostra mínima, vaig trobar dos, un ciclista i un patinet circulant, no per la vorera, que això seria increïble, sinó també per la calçada i en contradirecció. Així que corroborava precisament aquest informe del que vam parlar i ara entrarem més a profunditat. De seguida, aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Piensa en un buen jamón. Y ahora imagina que te regalamos el 15% de su precio para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en todos los jamones, paletas y lomos por piezas de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Un 15% de regalo en todos.
Solo hasta el domingo en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Hoy y siempre Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará el próximo 29 de octubre de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Con Herrera en COPE en directo. Para contártelo y disfrutar. disfrutar de la magia de Cantabria que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a perder volumen, vamos a perder grasa, vamos a perder peso, vamos a pasarnos al plan 1-2-3 y olvidarnos de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles, que esas dietas que provocan ansiedad, frustración. Con el plan 1-2-3 es más fácil de lo que piensas, porque no son batidos, sigues comiendo. Es totalmente natural y estarás a un paso de tener un cuerpo más delgado, saludable y equilibrado. Y Enriqueta, dietista de Clinitec y del plan 1-2-3, nos va a explicar cómo conseguirlo. En solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos menos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz, muy buenos días. Pues lo natural, como el plan 1-2-3, es la clave para transformar tu cuerpo. Es evitar hacer una limpieza, perder de 4 a 7 kilos, bajar más de 3 centímetros de volumen, sobre todo eliminar la grasa localizada. Lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas, sin matarte en el gimnasio, sin dietas difíciles. Activas el metabolismo, quitas la celulitis, la barriguita, es drenante, te deshinchas, eliminas también la retención de líquidos y como bajas de peso, pues nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y además, aliviamos esa presión en rodillas o espalda, mejorando la calidad del sueño, porque el plan 1-2-3 cuida de ti, te ayuda a bajar de peso, volumen, rápidamente, sano y seguro.
Es el poder natural del plan 1-2-3 que te ayuda a adelgazar y a sentirte bien por dentro y por fuera. No son batidos, no son batidos. No. Y es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y, por supuesto, con registro sanitario. Bueno, pautamos las semanas. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos y 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja,
que son pura fibra, prebióticos, mejoramos esta digestión, nos despedimos del estreñimiento, bajamos barriguita y sobre todo 2 kilos menos.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas quemagrasas.
Sí, nos ayudan a eliminar la grasa, son saciantes y además nos calman la ansiedad. Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres el plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Porque, Cruz, hoy los oyentes de COPE que llamen y pidan su plan van a tener de regalo el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado. Pero además, también hoy de regalo, la faja cinturón efecto sauna, reductora de barriguita, mejora la circulación, nos alivia el dolor de espalda, que puede ser lumbar o cervical, ¿no? O si tienes asiática, ¿no? Así que te llevas la mejor promoción, el mejor complemento con tu plan 1-2-3 llamándome ahora mismo. El teléfono, te repito, 650-51-52-53.
Y con el plan 1-2-3 vas a deshincharte, a tonificar tu cuerpo. Llama ya ese teléfono, 650-51-52-53, para bajar más de 3 centímetros de barriga y perder de 4 a 7 kilos de forma duradera, segura y exitosa. Y hoy, pues, esta sensación a la oferta. El gel adelgazante con rolones y la faja reductora y efectos sauna que vienen con tu plan 1-2-3. Y vamos a comenzar el día perdiendo peso, Enriqueta.
Claro que sí, perdiendo peso, bajando volumen, que no estemos hinchados, pero sobre todo que nos cuidemos muchísimo la salud. Y es económico. Y no te muevas de casa, porque te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Solo tienes que llamarme 650-51-52-53.
Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans per tu també. Adeu, adeu.
Sempre jo ho tenia molt clar, això del patinet elèctric, eh? El patinet, el vehicle de mobilitat personal, que és el nom que se li dona. Vehicle de mobilitat personal. És el patinet elèctric de tota la vida, però bé, vehicle UBMP. Vehicle de mobilitat personal. Bé, patinet elèctric. Bé, i pensava, ostres, és que és una gran solució. Realment, si t'ho vas a pensar, és una gran solució per ciutats com, per exemple, Barcelona, grans urbes, per rebaixar la contaminació. És un vehicle no contaminant, és un vehicle accessible a tothom, és un vehicle que t'ajuda
que t'ajuda, és veritat, era una de les grans, i és, una de les grans solucions. Què passa? Pues com tota la vida, que no s'ha controlat, i no està controlat, i la qüestió s'ha anat de mare, s'ha anat de mare. Bàsicament, els patinets passen de tot. Aquesta seria una conclusió una mica barruera, fins i tot, perquè no té el fil d'or que s'hauria de posar un comentari com el que acabo de fer, però és que és cert. Si s'ho mires així, dius, és que passen absolutament de tot, i no és difícil arribar a aquesta conclusió. Ho sento si sou usuaris de patinets que sí que respecten les normes, però aquesta enquesta diu que la majoria no ho fa. De fet, s'han fet el RAC, Real Automòbil Club de Catalunya, ha fet una enquesta, 800 usuaris de patinets, i es desprèn que, bàsicament, el 61% dels usuaris de patinets ha reconegut saltar-se els semàfors si no hi ha vehicles circulant. Bé, almenys és un detall. A més, que el 48% admès que circula contra sentit o per la vorera per guanyar temps. I si parlem de les assegurances, el 83% no té assegurança. Mar Porto, què tal?
Doncs les xifres són bastant...
Tu tens patinet?
Colpidores. No, perquè em fa por, sincerament, perquè dius, ostres, és que... Vas allà i et trobes amb cada personatge que va amb el patinet amb una velocitat increïble, no? El 12% afirma tenir el vehicle trucat per anar sí, més sí. velocitat, o sigui que gairebé no et dona ni temps a veure el passar. El 83%, com deies, no disposa d'assegurança, i el 20% no coneix la normativa de circulació. Així que parlem de que realment la gent no sap ni circular amb el patinet, ni qui és el que ha de fer ni el que no. I, sincerament, és que crida l'atenció, eh? Els sinistres amb danys personals i amb vehicles de patinets elèctrics implicats han crescut un 2% respecte al 2023. Encara poc, no?, per la gran quantitat d'infraccions que fan. De fet, aquests dies coneixíem a dos que han mort aquests dies també amb col·lisions o atropellaments, i tot això són dades, com deies, que s'han extret a través de 800 enquestats, usuaris que circulen tant dins de la ciutat com també pels seus accessos, i que s'ha complementat amb 4.530 observacions d'usuaris que han constatat que l'ús de patinets elèctrics es manté estable, representant el 4% dels desplaçaments, i que l'incivisme, però, va a l'alça. El que ha parlat del tema és el president del RAC, que ha apostat per impulsar una normativa perquè els conductors d'aquests mitjans de transport estiguin obligats a disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, entre d'altres coses.
Cal establir una assegurança de responsabilitat civil, o sigui que els patinets han d'anar assegurats, els conductors dels patinets han d'anar assegurats, que s'hauria de fomentar el registre d'aquests patinets, perquè en el cas de que és un vehicle que sí que pateix robatoris, i per minimitzar aquest risc haurien de poder estar registrats per després poder-los trobar i retornar als seus propietaris, que s'hauria de promoure el manteniment, algun tipus de manteniment periòdic, o sigui que haurien de passar revisions periòdiques dels seus components, inclosa la bateria, i també que s'hauria d'augmentar el control de conductes incíviques, perquè són les que posen en risc la seguretat.
Tot això tenint en compte també que el perfil dels que utilitzen el patinet ha assegurat que majoritàriament són joves.
Normalment són joves entre 16 i 35 anys, que fan servir fonamentalment el patinet per anar a treballar o per anar a estudiar. Que la majoria dels usuaris, un 80%, abans es desplaçaven a peu o en transport públic. O sigui que han passat d'una mobilitat col·lectiva, la del transport públic, a una mobilitat individual. Però no venen del sector privat, diguem, del vehicle privat, sinó que abans anaven en transport públic o anaven a peu. I també que encara que el nombre d'accidents a la ciutat de Barcelona és molt inferior al que hi ha, per exemple, amb motos, etc., home, es donen molts incidents amb danys personals i s'ha de veure exactament què és el que està passant. Ara fa poc vam tenir una víctima mortal.
D'aquests, el 64% són homes i 36 dones, i malgrat això, el 62% afirma estar a favor de que se sancionin aquests incompliments, tenint en compte també el fet de que el 15% no disposa de cap mena de carnet de conduir. També això crida moltíssim l'atenció, una dada que pot semblar elevada però que s'ha reduït a la meitat, sembla ser, respecte a l'any passat. En aquesta línia, el director de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí, ha apostat perquè s'impulsi una ordenança tipus a nivell metropolità que homogenitzi aspectes com la senyalització, les normes de circulació o estacionament o l'equipament que cal dur, com ara el casc.
com són els semàfors dels carrils bicicleta, i la senyalització horitzontal i la senyalització d'orientació, si, no, si és groga o és blava o de quin color és, tot aquest tipus de coses són el que genera, pot generar confusió a l'usuari. I això, per la banda circulació, però després la banda equipament, el casc és obligatori o no obligatori, doncs això també als ajuntaments no està homogeneïtzat i genera molta confusió, i al final totes aquestes coses petites, tota aquesta lletra petita, doncs pogués haver una ordenança tipus perquè fa l'estacionament, perquè fa la circulació dels patinets.
Doncs ja veieu, aquesta és la situació, i a més és una seguretat, dos morts, perquè al final els que paguen són els patinets, els usuaris. Gràcies, Mar.
Gràcies.
Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.